Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. El món és digital, sens dubte, i això suposa que nosaltres i les nostres empreses, els nostres comerços, s'han de digitalitzar. Però, atenció, el nostre convidat d'avui, el Genís Roca, que és assessor, consultor i president de la Fundació Puncat, avui ve a clarificar una mica les coses, a treure'ns les pors, a desmitificar tot l'enrenou que hi ha al voltant de la transformació digital i a indicar-nos exactament cada tipus d'empresa, cada tipus de comerç, com i què ha de fer. Però vaja, no voldria fer un spoiler abans de començar el meu propi programa, per lo qual, sense més dilació, comencem. Bé, Genís, abans de tot, doncs, donar-te la benvinguda al programa.
Molt content d'estar amb vosaltres.
I la primera pregunta, abans d'entrar en detall sobre la transformació digital de la PYME i totes les eines i disciplines que l'envolten, potser ens agradaria saber, segons el teu punt de vista, amb quina mida la PYME catalana està digitalitzada o no està digitalitzada.
Mira, es parla molt d'això, es parla molt de la necessitat de digitalitzar les empreses, siguin pimes o no siguin pimes. I jo crec que la majoria de les empreses, però sobretot les pimes, no tenen cap interès en digitalitzar-se. El que tenen interès és en tirar endavant el negoci. I quan tu detectes una oportunitat que et pot permetre anar millor, l'abraces. I llavors la gent no té cap interès en digitalitzar-se. El que té interès és en vendre més, atendre millor els clients, ser més eficient en la gestió o en els processos, fer millor els processos de postvenda, arribar a més mercat. Al final, els empresaris, pimes o no pimes, el que volem és tenir un negoci eficient i rentable. Quan abracem la tecnologia? Abracem la tecnologia quan creiem que ens pot ajudar a fer un negoci més eficient i més rentable.
Bé, però per aquells que no estan posats, et canvio la pregunta. En quina mida creus que tu que digitalitzar-se afavoreix tots aquests punts que has esmentat fa un moment?
És evident i estic segur de que la tecnologia actual ajuda les empreses a ser més eficients, però sota l'etiqueta de digitalització ens han colat milongues, sobretot a les pimes. Per exemple, quan s'ha parlat de digitalitzar, a moltes pimes se'ls ha donat a entendre que el que havien de fer era estar a xarxes socials. I, per exemple, a la carnisseria del meu barri l'hem estat molestant, intentant convèncer-la de que seria bo que tinguessin un perfil a Instagram i que fossin molt dinàmics. I jo tinc molts dubtes de que a la carnisseria del meu barri li surti a compte estar activa a Instagram. Perquè per aquell carnisser tornar-se un instagramer no és natural, començar a fer fotos en primer plano de la botifarra i de la llonganissa no és natural, i no està clar que en aquest cas concret això tingui un retorn en vendes. Per tant, hem estat molestant a moltes pimes amb coses molt concretes de la digitalització amb un retorn que no era gaire clar. Per exemple, tot el fenomen de xarxes socials. Les xarxes socials han sigut indiscutiblement rellevants, per exemple, per l'hoteleria o, per exemple, per la restauració, però per una botiga de vetes i fils o per una botiga de roba que ven faldes per senyores grans, a mi, què vols que et digui, però dubto molt que obrir un perfil a Instagram sigui la cosa més interessant que poden fer en digitalització. I la majoria de serveis de suport, serveis promoguts amb la millor de les intencions des dels ajuntaments i des de les entitats, han tractat a tothom per igual i han intentat convèncer a tothom que tothom tingués perfil en xarxes socials, que tothom tingués Instagram, que tothom tingués Twitter, que tothom tingués una web i que tothom tingués un carrito de la compra. I em sap greu, però no crec, no sé, per exemple, a totes les pimes els hi recomano que controlin què surt quan les busco a Google. Però no els hi recomanaria a totes que tinguin Instagram, a una sí, a un restaurant sí, però a una botiga de xutxes no. No cal tenir Instagram a una botiga de xutxes.
Llavors sembla que abans de digitalitzar-nos, com abans de fer moltes coses a la vida, potser cal documentar-nos o assabentar-nos, i en aquest cas, perquè anem perduts. Com ho fem? A part de trucar al Genís Roca, evidentment, però què... Bueno, clar, sí, tu ets un
No,
consultor.
la meva recomanació sempre és la mateixa, que és que el digital no et modifiqui la mètrica. Sí, jo crec que el més important que ha de fer un empresari és ser fidel a la seva mètrica. Què vull dir? Per exemple, jo tinc una sabateria. La mètrica de sempre a la meva sabateria havia sigut nombre de sabates venudes. Aquest matí he venut 6 parells, ahir en vaig vendre 7, demà en vendré 3. I aquesta mètrica jo l'entenc. Quan tu me dius que has venut 4 parells de sabates en un matí, jo et sé dir si ha sigut un bon matí o un mal matí. En canvi, a vegades els digitals canviem la mètrica i comencem a dir-li, has tingut 200 pàgines vistes. I l'altre pobre diu, i això és molt o poc? Et pregunta a tu. I tu li dius, no, 200 pàgines està molt bé, has d'estar molt content. 200 pàgines vistes en un dia és molt. I el que dic és, senyor empresari, no se'm despisti. La seva mètrica era nombre de parells venuts cada matí. Llavors, si vostè m'ha aconseguit 300 visites a la pàgina web, però no hem venut un punyetero parell de sabates, vostè m'ha vingut amb una mètrica, 200 pàgines vistes, però la meva mètrica, que són sabates venudes, no s'ha mogut. Llavors, tu, fidel a la teva mètrica, si algú et demostra que amb 500 pàgines vistes vens dos parells de sabates, doncs el felicitaré, però la mètrica no és 500 pàgines vistes. La mètrica és dos parells de sabates venuts. Llavors, no t'escapis de la teva mètrica. I la mètrica de la pyme no accepta trampes. La mètrica de la gran empresa es pot enamorar de les pàgines vistes, la durada de la visita i coses d'aquestes, però la pyme no té temps per tonteries. Fidel a la teva mètrica.
Bé, però aquesta és una que em sembla realment un consell, un bon consell. Tu ves zapatero a tus zapatos, no? Vull dir, el que te coneixes. Però molt bé, ha de tenir una pàgina web, no ha de tenir una pàgina web, ja estic baixant al mínim, no? Un e-commerce o no un e-commerce, ja sé que em contestaràs que depèn, no? Però
No, però et contesto més bèstia. Per exemple, quan pensem... la paraula pime és una paraula tramposa perquè amaga moltes coses. Una pime és un serraller que fa fusteria d'alumini i una pime és una botiga de sabates. I, home, no és el mateix una empresa semi-industrial com una serralleria que, que una empresa de retail, de punt de venda al carrer, com una sabateria. Però, per exemple, anant a retail, anant a punt de venda, anant a punt de venda, el que serien mercats municipals, peixateries, fruiteries, carnisseries i aquest tipus de botigues. Per mi, una digitalització supercorrecta i ambiciosa és acceptar comandes per WhatsApp i pagaments per Bizum.
val.
Ni web ni carrito de la compra. Sí, no m'imagino una carnisseria fent un carrito de la compra i un e-commerce. És que no m'ho imagino. En canvi, sí que m'imagino acceptant comandes per WhatsApp i pagaments per Bizum. I la barrera d'inversió tecnològica i de coneixements necessaris per rebre comandes per WhatsApp i pagaments per Bizum és tendent a zero. És una cosa molt fàcil de provar, que porta l'empresari a un nivell de risc molt baix, i que inicialment li pot dir només a alguns bons clients, si vols m'ho encarregues per WhatsApp i et contestaré, Manel, o Tomàs, mira, m'envies un WhatsApp i t'ho faig. I si la cosa funcionés, ja posaré un lletrero a la botiga, a la paret de la botiga. Però el temps d'intentar-ho provar-ho amb uns pocs clients i tal, té un cost gairebé marginal, l'exemple que t'he posat ara. En canvi, fer un carrito de la compra i tot això és un lío i una inversió que la majoria de pimes que jo conec de retail, punt de venda, de l'exemple que estem posant ara, una fruiteria, una carnisseria, no es poden permetre. Però això no vol dir que no puguis fer coses xules en digitalització, que no t'estàs digitalitzant, estàs millorant la teva capacitat de servir al client.
Abans d'entrar, en què després vull que ens facis també una mica de 5 cèntims de tots els nous conceptes aquests i paraulotes que anem sentint, no per aplicar-ho, possiblement, però sí per saber de què parlem,
Per
no?
entendre-ho.
Però abans, quina és l'actitud realment de l'empresari? Com està responent front a tot aquest canvi? Bueno, tu ara has donat uns consells boníssims, però no sé què estan fent ells, que és el que et pregunto, no? Com estan reaccionant front a... Clar, aquest botiguer que dius de vetes i fils, mira cap a dalt i veu Amazon, no? O, front tot aquest canvi, què està pensant el micro i el retail?
El micro i el retail, crec jo que està pensant que això de la digitalització m'ho estan venent sempre com l'última moda, l'última onada, l'última, gairebé et diria que amenaça. Ve una transformació digital i és com si, aviam si tu seràs capaç, però el que pensem la majoria d'empresaris és fa 20 anys que ens estem digitalitzant, fa 20 anys. I varen posar PCs, varen portar la comptabilitat amb un ordinador, varen posar un TPV d'aquests per fer pagaments amb targeta allà al mostrador. Jo fa 20 anys que no paro d'anar incorporant tecnologia. Primer a la manera de fer comandes, després a la manera de portar la comptabilitat, després a la manera de tributar els impostos a Hisenda, després amb la manera de cobrar amb targeta als clients, després amb la manera de fer factures, després amb la manera de fer inventaris, després amb la manera de fer conciliació amb els bancs. Una miqueta de respecte. Quan me diuen que t'has de digitalitzar, jo sempre contesto, perdona, fa 20 anys que em digitalitzo. No he deixat de fer-ho i no deixaré de fer-ho. Què és el que demanen la majoria d'empresari PYME? Molt de pragmatisme, perquè el que hi ha és un nivell de tonteria insuportable. Cada 6 mesos passa un motivat que hiperventila i entra a la botiga i els diu, us heu de fer un Pinterest, us heu de fer un Instagram, us heu de fer una web, us heu de fer un no sé què, heu de fer SEO, heu de fer SEM. I han vingut tantes vegades amb tonteries que ara cada vegada que ve algú, què fa l'empresari? Intentar filtrar si és una altra tonteria o si és una cosa realment pràctica. I el que tenen els nostres empresaris, jo crec, a data d'avui, sí, la majoria dels consultors de digitalització parlen dels empresaris com una subespècie humana que es resisteix a canviar. I és absolutament fals i injust. La majoria dels empresaris que avui encara tenen la botiga oberta fa 20 anys que no paren de fer processos d'incorporació a tecnologia i d'adopció. El que necessiten és ser molt pragmàtics. Jo no conec gaires pimes que tinguin temps, diners i energia per gastar. Llavors, són molt pragmàtics, fan servir el que creuen que necessiten. I cada vegada que expressen dubtes, no és perquè no ho hagin entès, és perquè no creuen que ho necessitin. I jo crec que en molts casos tenen raó. La carnisseria del meu poble no necessita un Instagram. I et prometo que li han intentat convèncer 15 vegades. I quan fan el test de competències digitales, li diuen, ¿tienes Instagram? I contesta, no, li posen un punt negatiu. I jo crec que és un punt positiu que no hagi fet un Instagram, perquè el poc temps que té no l'ha d'invertir en fer un Instagram. En altres casos, sí. Ho he dit abans, eh? Si tinguessis un restaurant, et recomano que estiguis molt atent a aquest canal. Però si tens una botiga d'esports, no. No et preocupis per Instagram.
Has parlat del kit o el test de competències digitals. I aprofito per preguntar-te com un empresari d'una pime pot, o si deu, aprofitar el famós kit digital. De fet, són uns diners que li faciliten,
I tant, que l'ha
crec que sense
d'aprofitar.
cost. Clar, i llavors, en què ho pot aplicar? Perquè són uns diners que s'ha de
Per
gastar sí o sí.
exemple, en comprar un software de comptabilitat nou. Quan diem digitalització, és qualsevol cosa que va amb ordinador. Pot ser un software de comptabilitat. Pot ser la base de dades de clients, per tenir una manera de... Per exemple, jo puc tenir una carnisseria. Escolta, Maria, que a vegades fem ofertes. Vols que t'ho enviï per WhatsApp en el mòbil i t'avisi quan fem la botifarra d'ou per Carnestoltes? I la Maria, si et diu que sí, ostres, aquell número de telèfon te l'apuntes. A la teva agenda de telèfons, home, hi ha eines que valen 1.000 o 2.000 euros, que no són res, però que amb l'ajuda del kit digital me podries ajudar a treballar millor. I si, a mi sí que em sembla bé que jo pugui, com a petit empresari, sí que em sembla bé. Escolta, si me comencen a fer comandes per WhatsApp o jo començo a fer promocions per WhatsApp, això ho he de fer jo els vespres enviant un a un a 60 persones? O hi ha alguna eina? Sí, hi ha alguna eina. Ah, doncs això sí que m'interessa, molt més que Instagram. A mi enviar un WhatsApp dient hem fet botifarra de perol, si vols que... Se m'acabarà, perquè he fet la que he fet. Si vols que te'n guardi, envia'm un missatge. Home, aquí si hi hagués una eina per gestionar això que no fos gaire complicada. Això són petites inversions que jo crec que... No sé si aquest exemple que he posat s'entén prou bé, però em sembla prou pragmàtic, prou aterrat i prou raonable com per dir que ho farem. Després vindrà un especialista i et dirà, això que vols fer és un CRM. I diré, mira, a mi no em liïs. Jo el que vull és enviar missatges personalitzats a una llista d'entre 50 i 100 persones, perquè no en tinc més de clients. Jo no en tinc 4.000, ja m'agradaria. Que si pugui enviar un WhatsApp, en tinc entre 50 i 100. Hi ha una eina que em pugui ajudar? Sí, quant val? 60 euros al mes, 600 a l'any. Hòstia, vols dir? Hi ha uns ajuts. Si els demanes, et sortiria gratis. Ara parlem el mateix idioma.
Bé, m'agrada realment que siguis tan dur però, i tan clar, perquè realment estàs fent un favor a moltíssima gent que s'està sentint, que no s'estiguin per tonteries, perquè segons quines coses doncs, avui poden ser considerades tonteries. Ara abandonem una mica a l'entorn aquest que parlàvem d'aquesta petitíssima empresa i en general per tothom d'una pyme que ens pot estar sentint, m'agradaria que ens ajudessis a aclarir alguns dels conceptes que cada dia sentim i que més o menys sabem de què va. No tant en el sentit de com els puc utilitzar, sinó una mica què són i per què poden
Vale.
arribar a servir.
Com un diccionari
Com
bàsic, per
un diccionari
entendre'ns.
bàsic, sí. I comencem per una, que la tinc aquí apuntada, a l'ordre, doncs m'és igual, el famós blockchain. Què és el blockchain i per què serveix?
Mira, blockchain és una solució tècnica, perdoneu, una solució tècnica complexa. Ningú ha d'entendre, no hem de pretendre que la gent l'entengui. És una solució tècnica per garantir que una dada és fiable i no ha sigut alterada. Aquest seria el gran resum. Llavors, quan jo et dic que ara a Barcelona hi ha 27 graus de temperatura, aquesta dada me la puc creure o potser algú l'ha manipulada. Llavors, blockchain és la garantia de que la dada és fiable. Poso un exemple. Quan un avió aterra amb 5 hores de retràs, els passatgers tenen dret a una indemnització. Llavors, l'hora que aterra l'avió ha de ser una hora oficial. Llavors, quan l'aeroport de Barcelona diu aquest avió ha aterrat aquí a les 6 de la tarda, si aquesta dada és fiable, es disparen unes reclamacions legals, passen unes coses. I si no, no passa. Llavors, l'important és que la dada sigui fiable. Quan a mi al meu ordinador me diuen l'avió ha aterrat a les 6, m'ho puc creure? Monto un pollo, truco als advocats o m'espero? Llavors, si hi ha blockchain pel mig, la dada està garantida. És un resum molt poc ortodox, el que he fet ara, però per mi blockchain és una manera de donar garantia a la informació.
Val.
I
Un
si això fos
petit...
cert, és indispensable, és indispensable, perquè ara que tot és digital, la confiança en la dada és crítica.
Sí, per descomptat. Podríem parlar també de descentralització, però aparquem-ho. Una altra superparaulota, que no sé ben bé què fa i què deixa de fer, la famosa intel·ligència artificial.
Mira, aviam si ho puc explicar fàcil. Tots sabem el que és un software. Un software és un programa informàtic. Què és un programa informàtic? Un programa informàtic és s'executen unes ordres d'acord a un codi escrit, a un programa escrit. Quina és la
Sí.
diferència entre un programa informàtic i una intel·ligència artificial? A un programa informàtic jo li dic, quan el preu de la carn baixi de 12 euros quilo, compra. I, en canvi, si puja per damunt de 18 euros quilo, deixa de comprar. Llavors, sóc jo, amb la meva experiència, que he donat les instruccions en el programa. Per sota de 12 compra, per sobre de 18 deixa de comprar. Què és una intel·ligència artificial? Exactament el mateix, però la decisió de que a partir de 12 o de 18 deixis de comprar o deixis de vendre, la pren la màquina tota sola, en lloc d'haver-li ensenyat jo. Llavors, la màquina tota sola estudia la fluctuació dels mercats i la màquina tota sola elabora les regles de joc del programa. No sé si m'he explicat.
Sí, sí,
Doncs,
sí, sí,
un
sí,
programa
sí.
informàtic, els paràmetres els hi he donat jo, a una intel·ligència artificial, els paràmetres els dedueix la pròpia màquina. Què
Sí.
té de perillós? Que ha arribat a decisions que tu no controles. Per exemple, tu podries dir, per sobre de 18 no compris, però és en Manel, compra-li a algú, perquè si no, pobre Manel es quedarà fotut. Aquesta decisió de no comprar-li res més a en Manel, l'ha pres la màquina tota sola i tu no n'eres conscient. Llavors hi ha un problema de qui és el responsable d'una intel·ligència artificial, qui és el responsable d'aquelles decisions que les ha pres la màquina tota sola. Llavors hi ha un debat, gairebé et diria que filosòfic.
No, no, sí, hi ha un superdebat sobre intel·ligència artificial i ja no parlem d'armament o de coses que pot controlar una intel·ligència artificial. Una altra paraulota, espera, Big Data, Big Data, les dades, el famós valor que se li està donant ara a les dades, que potser molts negocis tenen dades que ni saben que tenen un valor o que poden servir.
Mira, hi ha moltes empreses que quan els diuen el Big Data és important, s'haurien d'aixecar i fotre una bufetada o ofendre-se. Perquè hi ha molts negocis que fa molts anys que treballen amb moltes dades. Molts. És cert que ara hi ha més dades que mai i que, per tant, si tu tinguessis la capacitat de sumar i restar i tenir en compte totes les dades que avui hi ha, hòstia, tindries una capacitat realment important perquè hi ha moltes dades. Jo crec que la paraula Big Data ha fet molt de mal, perquè ha posat l'accent en el big, com si tenir moltes dades fos important. Jo crec que és trampa. Jo, si ho volem fer en anglès, jo crec que és molt més important fast data que no pas big data. Lo realment important ara no és que facis servir moltes dades, sinó quan tardes a prendre decisions. Si tu tens moltes dades, però tardes 2 mesos a mirar-t'ho i a prendre decisions, no ets gaire interessant. El més interessant és, tenint en compte la informació, quant tardes en prendre una decisió. Això és rellevant. Llavors, per mi, em fa més gràcia fast data que big data. Quant tardes en prendre una decisió informada?
Genís, aquest programa sempre es fa curt i avui més curt que mai perquè està sent interessantíssim. Queda un quasi no res. L'última paraulota de moda, metavers. Endavant.
Metavers és molt interessant i innegable que això acabarà passant, però li falten uns quants anys i parlar-ne ara em sembla en general força una irresponsabilitat, perquè les nostres pimes que ens estan escoltant no tenen res a fer avui en el metavers, que no es preocupin. És un projecte de recerca, de laboratori per grans corporacions i li falten mínim 8 o 10 anys.
Bé, doncs ara sí que sí, encara ens queda... No, 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 no ens queda res. Res, vinga, últim consell per aquest empresari d'aquesta petita empresa, l'últim consell abans d'acomiadar el programa.
No facis res que no entenguis, no utilitzis cap eina que no entenguis i treballa només amb la teva mètrica, que acostuma a ser molt pragmàtica. Vendes, costos, temps de resposta, no compris mètriques que no entens. Pàgines vistes, durada de la visita i coses aquestes. Tu a lo teu. No perdis el teu pragmatisme, que és el que t'ha permès tenir la teva botiga oberta tots aquests anys.
Bé, d'acord, doncs nosaltres no tenim ni anys ja, ni minuts, ni segons. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i d'aquí uns mesos tornarem a que ens posis al dia sobre la transformació digital. Gràcies,
Serà un
Genís.
plaer. Moltes gràcies. Gràcies, Tomàs.
Bé, doncs de la mà d'en Genís Roca hem conegut una forma més precisa, més adequada a cada un dels perfils de les nostres empreses a com assolir aquest repte de la transformació digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.